Els migdies de COPE Menorca comencem amb l'últim programa de Cacós del Mirall de l'Església. Estem en tots vostès, en Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Pollana i en es control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat per l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca amb l'objectiu d'oferir tota l'actualitat de l'Església menorquina.
Aquesta setmana hem entrevistat el bisbe Gerard per a fer balanç d'aquest curs pastoral i reflexionar sobre els objectius de la nostra Església per al pròxim curs.
Sí, aquest és l'últim programa d'aquest curs, abans de començar l'estiu. Un temps que també hem d'aprofitar per trobar moments de pregària i diàleg personal amb Déu, per a fer balanç de la nostra vida i posar tota la nostra esperança en el Senyor.
Començam el programa i ho feim coneixent les activitats que han tingut lloc aquests dies a la nostra Església menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens explica com es va viure el dia del Club de l'Esplai.
Recentment, els clubs d'esplai de Sant Miquel van tenir l'oportunitat de conviure, una vegada més, amb els companys del Centre Juvenil ADS de Calós per celebrar el dia del Club d'Esplai. Aquesta experiència va començar a Calós, amb una formació dirigida als monitors dels dos clubs i organitzada pels clubs cristians de Menorca i pel moviment de centres d'esplai cristians catalans. Dues monitores els van mostrar nous jocs i dinàmiques i també van aprendre la importància de cuidar i entendre a tots els fiets que participen en el club, a través de dinàmiques i reflexions. El dia següent es van trobar al pati del Boscos amb tots els fiets del club d'esplai de Sant Miquel i Calós, per anar al Palmeral de Cal en Blanes. Allà van gaudir d'una gincana per descobrir tots els valors que són necessaris al món, com la confiança, el respecte, l'empatia. Per acabar, van compartir un dinar tots junts.
A continuació, en Diego Dubón ens informa de la trobada de final de curs de Vida Creixent.
El passat 6 de juny, els integrants de Vida Creixent, el moviment cristià de persones majors de Menorca, es van trobar al recinte firal d'Esmercadal per celebrar una eucaristia de final de curs que va ser presidida pel bisbe Gerard i concelebrada per 6 conciliaris i un diaca. En l'homilia, el bisbe va ressaltar el contingut de la butlla del papa francès per al jubileu de l'any 2025, on parla també sobre els avis i àvies, els quals representen la transmissió de la fe i la saviesa de la vida a les generacions més joves. El cor del Club de Jubilars de Maó va acompanyar musicalment l'Eucaristia i després van oferir un recital de cançons menorquines. La trobada va acabar amb un dinar de germanor. Els integrants de Vida Creixent expressen el seu desig de retrobar-se a l'inici del nou curs amb els mateixos ànims i la mateixa alegria després de les vacances d'estiu.
Us agrada acabar el curs pastoral de ràdio també fent una entrevista amb el senyor bisbe de Menorca per poder fer una mica de balanç. A més, aquest any coincideix que podem fer balanç del primer any del pontificat del bisbe Monsenyor Gerard Villalonga. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia.
Voldríem idò fer una valoració de tot aquest curs avui en la Sònia i primer de tot.
Sí, primer de tot li volíem demanar quina valoració fa del seu primer any com a bisbe i pastor de l'Església de Menorca.
Mira, una valoració molt positiva perquè he pogut exercir el meu ministeri, tal com diu el Concili Vaticà II, d'una manera sincera i incansable. He procurat fer-me a tothom per fer arribar la paraula del bon Jesús allà on jo he estat cridat. I certament que ha estat una activitat incansable. Me van entrevistar fa uns dies un diari nacional abans que feia un bisbe. Jo diria que un bisbe, ser bisbe és molt entretingut, ho deia un pot de broma, però entretingut vol dir que hi ha moltes ocupacions. Però també, vull dir, no ens podem perdre amb aquesta multiplicació, sinó que també hi ha una unitat. És una unitat, que tot està unificat, perquè hi ha un objectiu, que és evangelització, que és predicar l'Evangeli. Per tot el que fem, tot, les 24 hores del dia, està unificat amb aquesta direcció, amb aquesta finalitat. Servir en el poble de Déu, servir a la societat, predicant el regne de Déu, predicant l'Evangeli. Aquesta és la missió del bisbe, la missió de qualsevol bisbe a l'Església de Déu.
I de que cos, quines coses destaca més, que han tingut més renom, més ressò durant totes aquestes activitats?
Mira, ja des del principi hi ha una continuïtat. És a dir, no ve un bisbe i no comença tot de nou. Vull dir, les coses, hi ha una a l'Església, vull dir, no hi ha ruptures, l'Església sempre reformant-la, diu en llatí, no? Sempre han d'anar millorant, no? I us va agafar en tot aquest procés de la sinodalitat. I nosaltres, doncs, hem continuat. En quin punt van començar? Fins al mes d'octubre es va preparar, va tenir lloc a Roma la primera sessió del sínode de bisbes. Nosaltres vam especialment pregar, la primera part va ser de pregària, no? Però després també, en sintonia amb el papa, va haver com una doble acció. Una acció formativa, que ha tingut lloc durant tot el curs, que s'han aprofundit en les quatre constitucions del Concili Vaticà II, precisament perquè el papa vol que ens donem compte que la sinodalitat no és alguna cosa, diríem, accidental i nova, no? Que té les seves arrels en l'estructura de l'Església. I que això que estem fent ara, tot deriva a la font és el Concili Vaticà II, per això per una part. I per altra banda hi ha hagut la participació dels 24 grups que s'han format per aquest qüestionari. Una vegada que va acabar el sínodo, s'ha fet un qüestionari, es va fer un qüestionari perquè els bisbes volien saber ressò de les seves deliberacions del passat mes d'octubre, de cara a preparar el poble de Déu, vam què pensa de cara a la darrera sessió que tindrà lloc a l'octubre d'enguany.
Sí, molts aspectes està comentat ara, però nosaltres voldríem resumir un poc l'objectiu que a principi de curs vam posar, que eren tres parts. Primer de tot, acompanyant la pregària, la reflexió del sínode, que és el que s'ha anat fent. Després també hi havia dos punts més, créixer en sinodalitat com a Església, els organismes diocesans, i també aprofundir en el Vaticà II. Són dos elements més que s'han proposat com a objectiu. Què s'ha fet?
Mira, el primer, teniu en compte que la ordenació episcopal va ser el dia 22 d'abril i el curs va començar el mes d'octubre. Per tant, havia que renovar els consells, perquè el Consell Pastoral Diocesà i el Consell de Presbiteri es van suspendre les seves activitats a la seu vacant. Només hi havia el Col·legi de Consultors. I durant el primer any el bisbe té obligació de constituir aquests organismes de participació, sobretot el Consell de Presbiteri i el Consell de Pastoral. I això és el que hem fet durant aquest curs. Els han renovat i ja tenim un nou Consell Presbiteral i un nou, també, Consell Pastoral. Però, a més, m'he fet un organisme nou, que és un Consell Episcopal. El Consell Episcopal és una ampliació del Col·legi de Consultors, en la qual formen part també alguns laics i una religiosa. Dos laics i una religiosa, perquè el que nosaltres volem que sigui representatiu de l'Església, del poble de Déu. Per això és el que hem fet d'aquesta part organitzativa. I després, clar, després hi ha tot l'organigrama de la diòcesi, hi ha els secretariats, hi ha les àrees, i tot això pues, normalment es va, diríem, prorrogar. Jo tinc tota confiança perquè, clar, jo no he vingut de fora, que això ha estat un avantatge molt gran per la diòcesi. Jo he fet feina amb els bisbes anteriors i, clar, pues, tenen plena confiança en les persones que porten endavant aquestes àrees i aquestes secretariats, i és qui alguns m'han demanat que substituís, perquè per qualsevol cas doncs aquests sí que ens han substituït, però normalment hi ha hagut una continuïtat amb aquests punts, no? I el d'aprofundir amb aquestes constitucions, com ho hem fet? Ho hem fet també per una doble via. A l'ISCREP, aquest Institut de Formació Teològica a Distància, ha organitzat unes conferències dedicades principalment als laics d'aquesta temàtica durant el curs. I les preveres hem fet la nostra formació també d'aquesta mateixa temàtica. Per tant, jo diria que podien dir que han complert els objectius que ens havien posat al principi del curs. Jo crec que no sabria posar una puntuació, però jo diria, mira, estic content perquè ho hem complert amb els objectius que teníem.
I ara fem una petita pausa per escoltar un poc de música. Ho fem amb la cançó Et donem gràcies del grup Cairoi, que marca el final de curs i donant gràcies per tot el viscut i els fruits recuits.
Et donem donem gràcies, sabem el que és l'amor. Et donem gràcies, gràcies, Senyor.
Hem vingut aquí com ho van fer els 10 leprosos. Junts et demanem que siguem més agraïts, perquè els vas guarir, tots els foren més dichosos. Prova a no oblidar de tenir-te com a mi.
Et donem gràcies, sabem el que és l'amor. Et donem gràcies, gràcies, Senyor.
Més d'un cop som com aquells nou leprosos. Quan tot ens va bé, mai no ens recordem de tu. Som despreocupats i vivim la nostra vida, i no et fem present com amic sempre fidel.
Et donem gràcies, sabem el que és l'amor.
Bé, després d'escoltar aquesta cançó d'acció de gràcies per tot el viscut, que havien d'agrair molt a Déu tot el que la vida que han pogut dur a terme, anem mirant de cara al futur. Quines són les perspectives de cara al curs que ve?
Mira, al curs que ve doncs encara no tenim, diríem, definit l'objectiu diocesà, però sí que tenim ja un material que han anat preparant, no?, que estan estudiant i reflexionant tots els grups, tots els consells, de cara que durant aquest mes de juny m'ho reunirem al Consell Presbiteral, m'ho reunirem al Consell Diocesà de Pastoral i m'ho reunirem finalment al Consell Episcopal, i que ara determinat l'objectiu, objectius diocesans de cara als pròxims curs. Com he dit fins abans, a l'Iglesia no hi ha ruptures, hi ha continuïtat, però hi ha progrés a la vegada. I per això hem enviat 4 documents que considero que ens poden ajudar molt i que són programàtics. Primer, hem enviat a tothom el resum que es va fer dels 24 grups que van participar en el sínode. Després hem enviat també el resum nacional que es va fer de totes les aportacions de totes les diòcesis d'Espanya de so mateix. I veiem que hi ha una gran coincidència, que això també és una alegria per nosaltres, perquè dèiem, mira, no anem massa errats, perquè l'Església no és una democràcia ni és una dictadura, l'Església és una comunió, i l'esperit de l'Església, per tant, és que hi hagi consenses amples, no? I en aquest punt, pues, sí, podem constatar-ho. I de tal manera que també el bisbe, un servidor, ha escrit 2 documents que també poden ajudar. Una carta pastoral que, a partir d'una homilia en els preveres i en els religiosos, el dissabte anterior a la Mare del Toro, tot que era dia 4 de maig, en la qual, mira, estic molt content perquè me va sortir això que es diu en castellà, d'un tirón. Me vaig seure i després vaig concretar cites, etc. Però perquè vaig veure que era com que una connexió. Tot això, aquest material que vos he parlat, s'ha anat decantant a poc a poc, i considerava necessari, pues, tornar en el poble de Déu com una orientació totes aquestes propostes que han rebut. I això mateix, també, ja més concret, a la homilia de la Mare de Déu del Toro, el dia 8 de maig, el capvespre, allà en el santuari, també vaig una homilia ja més concreta sobre possibles pistes d'objectius, tenint en compte, no que m'ho inventava jo, sinó totes les aportacions, tota la feina d'aquest gran curs. I encara més, hi ha un quin document, que és importantíssim, que tabula de convocatòria de jubileu que del Papa Francesc de l'any 2025, que té un títol també molt suggestiu. L'esperança és una cita de Sant Pau. L'esperança no defrauda, perquè nosaltres creiem que és Déu que ens guia. Nosaltres no som una multinacional, no tenim aquí objectius ni no. L'Església és comunió i, per tant, confiem que l'Esperit ens guia amb aquesta missió que tenim de transmetre l'Evangeli a la nostra societat.
I també en aquesta línia que ara comentava, la nostra diòcesi l'any que ve, l'any 2025, també participarà al jubileu que celebrarà a Roma amb el lema Peregrins d'Esperança. Com serà aquesta participació? Suposo que també es farà un viatge diocesà.
Sí, organitzarem una peregrinació diocesana perquè, per manifestar també aquesta comunió amb el Sant Pare i en tota l'Església, per manifestar aquesta esperança, aquest caminar junts, si no ho vol dir caminar junts, que caminem junts. I amb esperança, perquè caminem guiats per l'Esperit de Déu. I això és molt important. Totes les accions que fem tenen una anada i una tornada. Què vol dir això? Que tot el que fem després té una repercussió favorable també dins de la comunitat i dins de la societat. Això és molt important. Mireu, jo mentre escrivia la carta pastoral vaig pensar en una cita de Sant Pau. Sant Pau va tenir un moment determinat, ell encara és a Àsia i té com una visió i veu un home que li diu: vine a Macedònia, vine a ensenyar-me l'Evangeli. I nosaltres també estem convençuts, jo aquesta frase m'ha agradat molt, que hi ha un anhel de Déu, un desig de conèixer Déu. I això nosaltres, doncs, miram-nos, hem de dedicar tota la nostra vida, perquè hem rebut una missió i hem de dedicar tota la nostra vida amb alegria i amb esperança, perquè això no vol dir que no hi hagi dificultats, això no vol dir que no hi hagi moments difícils. Mireu, ahir jo confirmava, aquest dia s'ha confirmat moltíssim, moltíssims joves i adults, que també és una gran alegria, que gent que descobreix la fe i després d'anys i que vol, que retorna i que es vol formar, tot això és una gran alegria. I els diria: no tingueu por. És bé que el món, el Papa reia molt de la mundanitat, el món té molta força, però nosaltres tenim la força de Déu. Nosaltres tenim a Jesucrist mort i ressuscitat. Ell ha vençut el mal i ens dona una capacitat, ell ens capacita. Per tant, com tenim aquesta capacitat, es tracta de ser fidels, es tracta de viure aquesta entrega, aquest lliurament de les nostres vides, i Déu posa tot el que falta. Hem de tenir aquesta confiança i posar les nostres vides, les nostres accions en mans de Déu.
Ja ho ha dit, no tinguem por, pot ser una de les paraules claus a l'hora d'afrontar el nou curs, però hi vol afegir alguna cosa més per acabar?
Sí, mira, ja aquestes pistes, no, que no vol dir que siguin els objectius, aquestes pistes és, nosaltres hem de ser signes creïbles, que confiem en el Senyor, per tant hem de tot el que ens pugui despistar d'aquest objectiu, de ser signes transparents de Jesucrist, doncs ens hem de desprendre. Per tant, una Església pobra entre els pobres. És un anhel, diríem, no sol de l'Església de Menorca, un anhel de l'Església universal. I després, també, les dones, no? Tenim aquesta missió de les dones dins de l'Església, que no és una missió de quantitativa, sinó que és qualitativa. Perquè el baptisme, tenim tots homes i dones la mateixa dignitat. Per tant, les dones han de participar més i han de ser amb els organismes també de corresponsabilitat dins de l'Església, com ja ho han començat a fer aquí. Hem d'anar una passa, sent una passa i hem d'anar més. I després, l'acompanyament, que és fonamental. Què vol dir acompanyar? L'Església actual, les diferències de l'anterior, amb aquest punt, sí. Ja des del sínodo de la família, el Papa Francesc va introduir una nova perspectiva. Nosaltres no som don perfecto ni doña perfecta, que diu: mirau, lords, tots per aquí, ordeno i mano, no? Nosaltres hem d'anar a on hi ha cada persona, cada home, cada dona, cada persona, i a partir d'on ells hem de caminar amb ells, ajudar-los, descobrir-los aquesta perspectiva. Aquest projecte, Déu té un projecte, Déu pensa en una humanitat santa, irreprensible, irreprochable, santa i immaculada, diu Sant Pau. Pensa, té un projecte per tota l'Església, per tots i cada un de nosaltres. L'important és ajudar a que cadascú descobresqui aquesta seva missió dins de la missió general de l'Església, en sa força que dona sa comunitat, viure sa fe en comunitat.
Bé, podem donar per acabat aquest curs prou positiu, de prou coses que s'han fet,
sí.
I il·lusionar, que passar un bon estiu,
sí.
No, senyor bisbe? Un estiu que pugui ser per descans.
Sí, descansa, però perquè hem de descansar, però a la vegada descansar amb il·lusió per agafar forces. Perquè aquesta cosa jo ho escrivia ara, el que sortirà en el Sui Dominical pròxim, no? Que acap un curs amb ganes de començar un altre. Sé que necessito descansar, però ja tinc ganes de començar el pròxim curs.
I també per molta gent serà un temps de més feina, també sí, de tenir en compte aquesta gent que acueix i fa feina perquè molts puguin ser acuïts aquí a Menorca de turisme.
Clar, els treballadors del turisme, que gràcies a ells poden descansar d'altres. I també els turistes, que també s'han de trobar aquí a casa seva, també aquesta cuida de l'església, de les parròquies, ja ho fem, no? Però pues, també enriquim-nos mútuament, els que venen i nosaltres.
Idò, moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a tots. Per aquesta estona.
I aquesta delegació de mitjans de comunicació que tant de bé fa difonent l'evangeli i la vida de l'església.
Moltes gràcies, senyor bisbe. I començarem un nou curs amb nova il·lusió, si no ho vol.
Així serà, gràcies.
I ara posam a la seva disposició l'agenda de cap propers dies aquí a Menorca. I començam perquè comença un nou horari de misses d'estiu.
A partir del proper dilluns de 7 de juny començarà a regir l'horari de les misses d'estiu. Trobareu els horaris a les parròquies i centres de culte, com també a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Trobada de final de curs de la Confer Menorca.
Serà dissabte 22 de juny, que tindrà lloc la trobada de convivència dels religiosos de Menorca a la vinya d'en Pere a l'Aior.
Full dominical de l'estiu.
A partir del proper diumenge 23 de juny començarà l'edició del full dominical de l'estiu en diferents continguts. Cada setmana trobareu el full dominical a les parròquies i a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
S'ha d'acabar el programa d'avui dedicant la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli el proper diumenge, que és de Sant Marc.
En aquell temps, Jesús deia a la gent:
amb el regne de Déu passa com quan un home sembra el gra a la terra. De nit i de dia, mentre ell dorm o està aixecat, la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. La terra, tota sola, produeix primer els brins, després les espigues i, finalment, el blat granat dins les espigues. Llavors, quan el gra ja és a punt, se'n va a segar-lo perquè ja ha arribat el temps de la sega.
Deia també:
a què podem comparar el regne de Déu? Quina paràbola li cauria bé? És com un gra de mostassa, la més petita de les llavors, però un cop sembrada es posa a créixer i acaba més gran que totes les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells es poden abaixar a la seva ombra. Jesús anunciava el regne de Déu amb moltes paràboles semblants perquè la gent l'entengués segons les seues disposicions. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als deixobles.
Sembrar, esperar i confiar. Vet aquí la dura tasca de fer créixer el regne de Déu. En un món on es valora tant la immediatesa i l'eficàcia, la proposta de Jesús, explicada en paràboles, ens convida a anar a pas lent i pacient per anar descobrint els petits gestos que en tants llocs mostren la presència de Déu en el món. De nou, l'auditori a qui s'adreça Jesús té pressa per visualitzar el canvi operatiu i radical que ha d'ocórrer amb la vinguda del regne. Ell assenyala, en canvi, la modèstia i la senzillesa de la llavor amagada a la terra de cadascun de nosaltres, més enllà de l'èxit, l'espectacularitat i la magnificència que humanament tots cercam.
I en la reflexió de l'Evangeli acabam l'últim programa de Cacós.
Aquests mesos d'estiu seguireu trobant tota la informació de la nostra església al full dominical, a la pàgina web i a les xarxes socials del Bisbat.
I recordeu que ens retrobarem aquí a Cope Menorca el pròxim mes d'octubre.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjam un bon estiu a tots. Adeu.